Moment de parlar de literatura ara al Sant Cugat a fons, de parlar amb el bo del Jordi Van Campen. Bon dia.
Bon dia.
Director d'Esplin Idiomes.
Director d'Esplin Idiomes. Però m'agrada més això del bo. El bo...
És un apreciat col·laborador.
Feia temps que no m'ho deien, això del
mira,
bo.
Mira, imagina't, no sé amb qui et relaciones últimament.
Pots parlar amb la meva dona, sisplau?
Ho podem fer. Després em dones el telèfon, jo li explico. Escolta, rellegim. És l'última secció de la temporada regular, potser tornem a veure el juliol, això ho acabem de tancar, però hem fet una repassada, ara ho has portat aquí amb llista i déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Hem fet la història interminable de Michael Ende, Invasió Subtil, El senyor dels anells de Pere Calders, El senyor dels anells, la fundació d'Isaac Asimov, Orgull i prejudici de Jane Austen, Bartleby l'escrivent de Herman Melville, La pell freda d'Albert Sánchez Piñol, aquí m'has enganyat,
sí.
M'has enganyat. I un d'avui que ens queda per parlar en l'última edició de la temporada regular. Què ens portes avui?
Bueno, avui portem el Milan Kundera. El Milan Kundera, que és un autor més d'aquesta llista absolutament eclèctica. Hem vist llibres completament diferents entre ells. A veure, tenim autors, autores, tenim llibres del segle XIX, tenim llibres molt moderns, tenim ciència-ficció... Tenim llibres que són propis d'escola, no? Com el Pere Calders, tenim de tot. I penso que el Milan Kundera ens faltava un filòsof.
És possible que Milan Kundera sigui un d'aquests autors del qual tothom coneix el nom i no ha llegit ningú?
Potser avui dia sí, als anys 80 i 90 t'asseguro que no.
Clar, era que aquella època
llunyana ja en el temps, no?
Sí, no llegia gaire, jo.
Bueno, estaven els dinosaures, el sí. Pleistoceno...
Exacte.
Però hi havia el Kundera, i el Kundera era brutal. A la facultat, a mi em va... Els que són, com jo diguéssim, setanteros, els que anàvem a la facultat aquella època, llegir Kundera era obligatori, era bé que havies d'anar amb un llibre del Kundera sota el braç si volies que algú et fes cas.
Per lligar anava bé.
S'havia d'anar amb el Kundera.
Val, aquí estava...
Que aquí demanaré disculpes perquè no sé si és Kundera, 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 Kundera o...
No portes, o el txec no el portes bé, no?
El txec no. En cap aspecte, els txecs no, en cap aspecte no...
No, els txecs del Pancaris encara menys. Perquè no, Esplin Idiomes, el txec no... encara no ha arribat, no?
El sector dels idiomes, em temo que el dels diners és una cosa bastant poc prioritària, diguéssim.
Les llengües eslaves tampoc...
Hauríem de canviar-ho per una sabateria o una cosa d'aquestes.
Imagina't, escolta, teniu molts pisos allà per vendre sabates.
Sí.
Escolta, dèiem, filosofia, però és una filosofia que potser és més a prop de la gent, no?
És a prop de la gent. Una filosofia basada, si vols, en Nietzsche, en Heidegger, i clar, comences a dir noms així una mica estranys, però... traspassats a un llenguatge completament assumible i sense que sigui un llibre de filosofia. Estem parlant bàsicament de novel·les, amb alguna excepció que és un llibre més aviat de contes, però són novel·les. I aleshores són novel·les que el que contenen són reflexions. És una mena de moviment que en diferents països europeus es va posar alhora simultàniament, arrel sobretot del desaguisado de la Segona Guerra Mundial, no? I aleshores tota aquesta gent que van créixer en aquesta postguerra, doncs quan van ser grans van plantejar-se moltes coses.
Sempre va bé passar-ho malament a l'hora de crear.
No? Pels autors sí.
Preferiria no crear tant, o com diria l'escrivent, preferiria no fer-ho. No?
Exacte, no? El nostre amic, el Bartleby, però a veure, estem parlant de gent que s'ha plantejat el seu món i aleshores se'l planteja en base a les lectures filosòfiques que havien fet, però clar, ells el que fan són petites reflexions i aleshores no toquen els grans temes com la mort, l'amor, la solitud, no sé, els grans temes aquests, sinó que el que toquen són petits temes que serveixen per fer reflexions. Tu aquí ara t'he posat un escampall de llibres.
Sí, tenim un bodegó aquí que escolta.
Del Milan Kundera, i si vas mirant els títols, pots veure, per exemple, conceptes que no són els prioritaris. És el que et deia, no és l'amor, no, és, per exemple, la lentitud. No és la mort de la meva família, no, és la immortalitat o la identitat.
La immortalitat sí que podria ser un dels grans temes, no?, d'alguna manera. És...
Bueno, la mort seria un dels grans temes. La immortalitat és una idea...
És la no mort, no?
De gent que potser, no sé, tipus Cristiano Ronaldo, no?, que diu, jo vull ser guapo per sempre. Aquí una mica del que parlem és de gent...
Cal plantejar-s'ho,
El què? Ser guapo per sempre?
Si és bona idea la immortalitat,
Home, jo crec que no, ja t'ho dic ara, però bueno,
bueno, es viu d'una altra manera.
El teu amic Asimov s'ho va plantejar, això.
Sí.
Jo vull dir aquí públicament que gràcies a l'Albert Prat jo he llegit Isaac Asimov.
Escolta, mira.
I escolta'm...
No t'imaginaves que seria una secció de doble sentit, eh?
M'ha encantat. I una de les coses que es planteja és aquesta. Perquè, clar, veus, Asimov el que feia era plantejar-se la novel·la a partir dels seus coneixements de ciència. Kundera el que fa és plantejar-se la novel·la a partir dels seus coneixements de filosofia i de la seva experiència política. He nascut en un país comunista horrorós, he de sortir d'aquí, m'exilio, me'n vaig a França tot és diferent, i clar, de cop i volta ens trobem amb unes llibertats que no m'esperava.
Mm-hmm. I aquest és una mica el punt de partida, no? de la seva obra, aquest descobriment també de...
Podríem dividir en tres molt ràpids blocs. A veure, els blocs, les novel·les escrites a Txèquia, Txecoslovàquia, de fet, sota un règim comunista en el qual ell intenta, a partir de la novel·la titulada La broma, que parlava del comunisme, que ja imagina't que molt bé no se'l miraven.
No és una bona manera de fer amics en un règim comunista, la veritat.
Bueno, a veure, per començar... Clar, a veure, primer s'ha de justificar el comunisme aquest. Aquesta gent va néixer amb una Txecoslovàquia envaïda pel Tercer Reich alemany, a la Segona Guerra Mundial. Aleshores, el comunisme semblava una bona opció per combatre el nazisme. A partir d'aquí, clar, el comunisme s'instal·la, comença a ser el que va acabar sent, i tampoc no m'agrada gaire.
És el que diuen susto o muerte, eh? Una mica en aquest sentit.
O de la sartén al fuego, exacte, no? Una mica.
Sí.
Bé. A veure, aleshores el tema aquí bàsicament és que el nostre amic Kundera s'apunta ja molt jovenet al Partit Comunista, però l'expulsen una vegada i una altra. O sigui, l'expulsen, el tornen a admetre i el tornen a expulsar. I aleshores fa la novel·la La broma, que parteix de que un parell de joves fan una broma i acaben sent detinguts, etcètera, etcètera. I, clar, evidentment, doncs acaba sortint per potes del país, cosa que veiem en algunes de les seves novel·les també reflectida. Fins al punt que aquestes novel·les arriben a la que és la més coneguda de totes, que és...
Que és la novel·la amb el títol més pedant de la història de la literatura, segurament.
I en una traducció de difícil dir, no? Que és La insostenible lleugeresa de l'ésser o del ser...
Perdó, però és que ja... Molt, molt, molt atractiu no és. Nosaltres que vivim en un món de titulars, que avui en dia s'ha de crear atenció a les xarxes socials, amb això no ho hagués aconseguit, jo crec.
I en canvi el llibre va tenir un èxit brutal a tot arreu. És una novel·la absolutament cabdal que recomanem moltíssim. En català, a més, en traducció de la Mònica Sgustova, que és una magnífica, magnífica traductora, i realment doncs, és un llibre excel·lent. Però no ens quedem només amb aquest llibre. A partir d'aquí, Kundera el que fa és una mica abandonar el tema polític.
Perquè, escolta, la insostenible lleugeresa del ser, de què parla?
A veure,
tu que te l'has llegit.
És la novel·la que bàsicament resumeix, en forma de novel·la, el que va ser el propi exili de Milan Kundera. Estem parlant de dues parelles, que aquest és un tema molt també de Kundera, el tema de les parelles, el tema de les trobades i destrobades, diguéssim, amoroses. Aleshores són dues parelles, en aquest cas artistes intel·lectuals, que acaben tornant al seu país d'origen després d'estar exiliats. I acaba malament. Fem un spoiler, acaba malament. Com ha d'acabar un bon llibre? Malament.
Sí, aquesta és una bona... És la teva opinió, aquesta? O per tu un bon llibre ha d'acabar malament?
A veure, parlem-ne. Les coses, el bé i el mal, diguéssim, sempre és molt relatiu. Aleshores, per exemple, Bartleby l'escrivent, del que vam parlar en aquesta mateixa secció, acaba morint-se.
Sí, però tothom s'acaba morint.
Sí, clar.
Això sí que...
Sí, però no de gana, ni voluntàriament.
Això no.
Com el nostre amic, no? No ho sé, a veure, en aquest cas diguéssim que el fet de que acabi malament és un avís. És a dir, tu llegeixes el llibre i et quedes amb la idea de, ostres, anem en compte amb aquestes coses, amb aquestes polítiques de veritat, no? Com dèiem ara fora de micròfon que estàvem parlant del tema del municipi, diguéssim, no? Polítiques de dictadura.
Estaves molt enfadat amb el tema en general.
Bueno, però, sincerament em molesta molt la pèrdua de temps que ens estan fent fer. Però ara no és el tema. El tema aquí és aquest. Penso que, clar, tu et trobes amb una dictadura, et trobes amb que no tens drets elementals, amb que de vegades no pots ni menjar. Recordo escenes d'algun llibre del Kundera, que és un altre, un llibre en castellà es deia La vida està en otra parte, en el qual la família Kundera, que no era una família molt rica en absolut, una família de classe mitjana, eren músics, van ser obligats a partir a casa seva i repartir-la amb altra gent que vivia pitjor, de manera que potser on tu tenies l'estudi ara hi vivia una altra família, que et miraven malament perquè resulta que tu ets el de la casa, que vivies millor que ells. Bueno, imagina't, eren unes situacions molt tenses.
Sí.
Per cert, això, ara me'n vaig de tema, però això, la meva dona, que és immigrant xinesa, m'ha explicat que això també els va passar a ells, literalment igual. O sigui, això existeix, no és una invenció novel·lística. Mm-hmm. Aleshores, clar, quan estem veient que en el món hi ha coses tan fotudes i que hi ha gent doncs, que realment ha d'acabar exiliant, sortint-se del seu país, podem parlar de tots aquells exiliats que estan fent cua encara no sé quin país de...
Sí, 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 sí.
No en dèiem exiliats, com en dèiem?
Migrants, no?
No, tots els del camp d'aquells... Ja em sortirà la paraula, però hi havia una paraula clau, diguéssim, per descriure tota aquesta gent que estan fent cua per entrar aquí a Europa.
Demandants d'asil, refugiats.
Refugiats, exactament, els refugiats. O tenim ara mateix tots els veneçolans que estan fent cua per entrar als Estats Units, etc. I això és política seriosa. I en canvi, no, i aquí ens venen amb unes cosetes que, francament...
I aquí, en aquest cas, deies, parlaves de que no és un autooptimista, tampoc, no?
No és un autooptimista en absolut. Hereu de Kafka, si vols, hereu també doncs, d'altres autors com Havel, que tenen, diguéssim, aquest pessimisme innat perquè han nascut en una situació fotuda, però són capaços d'una gran bellesa, com els autors russos, com Chekhov, per exemple, i també són capaços d'una gran ironia i humor. I aquí és on a mi m'agradaria anar a parar. La segona part de l'obra de Kundera, una vegada ja ha tingut el seu gran èxit, ell fa una sèrie de novel·les molt més breus que tenen un microtema de partida, per exemple, la lentitud, parla bàsicament de com és possible que la gent prefereixi anar de pressa a anar a poc a poc.
És un bon punt de partida. Estem acostumats a córrer tant que...
Bueno, el llibre comença corrent, comença anant en cotxe i com és que aquests cotxes ens avancen, quina pressa tenen i, a més, es perden tota la bellesa del paisatge, etc. El llibre, d'altra banda, acaba parlant de sexe d'una manera absolutament esplèndida, que pels que els interessa el tema, doncs també el deixo aquí sobre
endavant,
la taula.
Endavant, no? Home, la veritat és que com a punt de partida, si tu agafes un llibre que es diu La lentitud, no t'imagines que acabarà parlant de sexe.
No,
és
però fixa't en un detall. El sexe ràpid o el sexe lent?
Això ja depèn del dia, no?
Sí, no? Però si poguéssim, oi? Diríem els excel·lents. La lentitud, diguéssim, que acaba sent important. A veure, en tots aquests llibres, La lentitud, que sé jo, fins a l'últim, no? La festa de la insignificança, ens trobem un autor que bàsicament el que fa és ser molt irònic, ridiculitza coses, sobretot el món modern, no? Jo no me l'imagino ara mateix amb el tema de les xarxes socials, per exemple. Aquest home deu estar completament...
Està viu, per cert.
Desorientat. Està viu, 90 anys, 90 anys.
És que això és una cosa que no hem remarcat, de fet.
És de l'any 29, sí.
Diria que, ara que mirava enrere, vius dels que hem parlat que de l'Albert Sánchez Piñol, oi? I Kundera.
Doncs si no m'equivoco. Ara que ho dius, sí, exactíssim.
Per tant,
mira, no m'havia fixat en aquest tema, sí.
Cada vegada anem...
Anem cap als vius.
Sí, anem cap als vius, anem cap als vius. Estem a 4 dies de parlar d'algun autor santcugatenc.
El problema del Kundera, i ara anem a un altre tema que tenim aquí apuntat sobre la taula, és el tema del Premi Nobel, o Nobel, no sé mai.
Nobel.
Nobel, doncs
Nobel.
Premi Nobel.
Avui tens problemes amb les tòniques.
Sí,
avui...
jo estic no sé si estic esdrúixol o àtol o què.
Exacte, alguna cosa no acaba d'anar...
A veure, és d'aquells autors que des de fa ben bé 2 dècades cada any surt a les quinieles a veure si li donaran el Nobel o no, però clar, amb 90 anys, com no li donin ja, em sembla que la
perquè
cosa...
Pòstum no es pot donar, no?
No, em sembla que no.
No sé, jo no sóc un expert en premi
Home,
Nobel.
Home, si es pogués donar pòstum, jo et podria dir uns quants senyors que han voltat per aquí a Catalunya que els hi podrien donar.
Com per exemple?
Doncs mira, Verdaguer, per posar un cas. Àngel Guimerà, per posar
gran estació
cas.
De metro,
el
Verdaguer. Bé.
El nostre amic Espriu, que també el van intentar convertir en candidat.
Tenim un carrer aquí al costat, també.
Sí, també Carnet també tenim aquí al costat. Sí, home, hi ha uns quants autors d'aquí que, pel que sigui, podrien ser considerats candidats al Nobel.
També és cert que hi ha candidats al Nobel, n'hi deuen haver molts, no?
Sí, seguríssim. Això està clar. I normalment és algú que interessa, doncs, perquè interessa obrir aquell país. Tenim el cas de la Xina recentment, de Sud-àfrica, d'una sèrie de casos molt polítics, diguéssim, el tema de la dona, etc, temes que, bueno, que ara toca això, doncs toca això. Aleshores dius, bueno, doncs no li diguem Nobel de literatura, diguem-li Nobel d'oportunisme social o el que vulgueu, però no de literatura. A veure, en el cas del Kundera, ja et dic, té 90 anys, si no li donen aviat, em sembla que malament.
Mm-hmm. Jo no em pensava que feia, sincerament, com que l'havia sentit el nom i prou, pensava que feia més temps, o sigui, que era com algú que ja estava ja, bueno, ja podíem anar a la seva tomba, diguem. No dic que tampoc està molt lluny.
Jo el que et dic és que si ella et sent i pel que sigui ara volta per aquí, ho tens malament, eh? Perquè és un senyor que té una fama de tenir mal caràcter.
També és veritat que si se'm posa a cridar en txec, tampoc em...
Oh, en txec o en francès, eh?
Tampoc m'afectarà.
Ara estàvem aquí fora parlant amb la Carme Reverte en francès i era molt divertit.
El nivell de la Carme Reverte
no sé qui dels dos era pitjor parlant en francès.
Molt superior al meu nivell de francès. T'ho asseguro que no... És absolutament zero.
No, però mira, ve el Candera, que és una persona absolutament gelosa de la seva intimitat. Tenim aquí apuntat que des de l'any 85, que també ha plogut, no ha concedit ni una sola entrevista, malgrat, insisteixo, ser un best-seller mundial. Sí que, si tu li envies a casa les preguntes, ell te les torna contestades per escrit. Això és una, es veu que és una pràctica que fa. Però el que no vol és contacte, no vol... No té cap necessitat, eh?
També quan arribes a aquestes edats, ja les convencions socials t'importen relativament poc.
D'acord, però estem parlant des de l'any 85, eh? Fa 34 anys que està així aquest senyor.
Mira, aquest senyor en tenia 56, no?, quan va fer... Pues, escolta, tampoc em sembla malament. No sé quina edat tens tu, Jordi, però...
No, home, també sí, uns quants, 90 gairebé. Però, fixa't, té una llista de premis espectacular, que a més és mundial, és a dir, té premis a tots els països que tu puguis dir-me, i en canvi, la seva biografia, ell exigeix que només posi Milan Kundera, va néixer a Txecoslovàquia el 1975, s'instal·la a França.
I li sona, ara està trucant-nos a... Ens està trucant Kundera, no? Ara mateix pot ser que ens està trucant a veure en quina de les butxaques està... Sembla mentida, Jordi Van Camp, en tants anys venint aquí a la ràdio i encara es deixa el mòbil amb so. Sembla mentida. En tot cas,
és l'alcaldessa que suposo que per renyar-me per haver dit això de les municipals...
T'has sentit. Quina alcaldessa, però. Bé, en qualsevol cas, tenim aquí una bona quantitat d'obra, però com és? Parlem una mica de l'estil, també. Com són els llibres? De quina manera... Com s'expressa?
Insistim, hi ha primer aquestes novel·les, diguéssim, més gruixudes. El lector que li agradi el que és novel·la forta, doncs té aquestes primeres novel·les. La broma, El riure del llibre i de l'oblit, que és una mica més de contes, però també és així impactant. La insostenible, Lleugeresa de l'ésser, etcètera, etcètera. I després tenim aquests llibres que són molt més primets. Aquests llibres que són editats la majoria a Destino, per cert, en català o en castellà, i que són, ja et dic, llibres que són una reflexió sobre un tema molt concret. I que realment jo recomano moltíssim, al marge que al Kundera li encanta incorporar coneixements dintre dels seus llibres. Aleshores aprendràs coses, que sé jo, sobre el Quixot, per exemple, en el llibre El Taló, sobre literatura en general, sobre filosofia, sobre geografia. Ell et va com incorporant subtemes i té una mínima trama que normalment és d'amor o de desamor, o de trobada o de destrobada, i després hi ha sobretot el tema de fons, que és el tema de l'exili. El tema de l'exili i el del retorn. Clar, tu has sortit d'un país i com te'l trobaràs, aquest país, quan tornis? O, si coincideixes amb un altre immigrant del mateix país, teniu la mateixa sensació, teniu el mateix record, teniu...
Això també passa una mica quan marxes del poble, no? Que quan tornes, no? Tornes i al final vas veient que tot va canviant, però tu no. Tu vas a la... Segon, canvia el ritme que tu no notes.
O et diria absolutament al revés. No ha canviat res i el que ha canviat ets tu.
Això també podria ser.
Però sí.
En totes les direccions, a més, eh? Et fas gran, d'ample, dalt i...
Ample ho dius,
sí,
eh?
Sí, 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 noi, sí, la vida, sí. La vida. Doncs, en fi, en tot cas, de tots aquests que tenim aquí... Tenim aquí una bona colla, en castellà, algun en francès també, que evidentment no llegiré, perquè el meu francès és lamentable. Tenim, doncs, La broma, Amors ridículs, Edat lírica, El vals de la Déu, El llibre del riure i de l'oblit, La insostenible lleugeresa de l'ésser, que això per lligar devia anar de conya, eh? Sí, fantàstic. La immortalitat... Des de baix ensumaràs les roses, la lentitud, la identitat, la ignorància i... La festa de la insignificança.
Sí, la festa de la insignificança.
Publicat el 2014.
Que, de fet, és una mica el seu últim llibre i el que havia de ser el testament. Bàsicament, ell presenta una festa d'intel·lectuals, de gent enrotllada, gent grandeta, que fan ja una mica de, entre cometes, pena.
Sí,
i aquesta... és el que diu el llibre. Sí. El llibre ve a dir, no vagis...
d'estimeta, no?
No vagis de guapo quan tens 70 anys perquè no toca, no vulguis marcar múscul, etcètera, etcètera. Una mica va destrossar el que és la intel·lectualitat, l'actualitat francesa, en aquest cas. I diu noms i cognoms.
Ah, fantàstic,
sí,
això.
Sí, sí, sí.
En aquest
també,
cas, sí.
També anècdotes russes, bastant interessants. Recordem aquest comunisme que venia, evidentment, de Rússia i que el va marcar molt a la joventut. Ell treu la ironia, treu l'escopeta. Realment, si voleu riure, és un llibre absolutament finíssim. La festa de la insignificança. I sobretot aquesta paraula, insignificança. Tornem a aquesta idea de que Kundera, com tota la gent de la seva generació, per exemple, Italo Calvino, doncs agafen aquests subtemes, aquests temes que a priori no són importants, i te'n fan una tesi doctoral. Mm. Per exemple, en aquest llibre parla del melic, el llombrígol que dèiem a casa.
Sí, 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 sí.
No sé com ho dèiem a casa.
Llombrígol.
Llombrígol,
també. A casa, cadascú...
A Torelló dèieu de tot.
Exacte.
Però fixa't, és agafar un subtema i d'allà parlar, doncs, de la dona, del fet de ser mare, del sexe, de com estem vius... I és que qualsevol tema, absolutament qualsevol, ens serveix per parlar de la meravellosa que és el món, no? De la meravella que tenim aquí, el fet d'estar vius. Sobretot els que han sortit d'un món negre a la infantesa.
Doncs Jordi, escolta, moltíssimes gràcies per aquests mesos.
A vosaltres.
Estem ja fora de... T'has ficat cara de... Escolta, ja? Però sí, 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 sí. Moltes gràcies per aquests mesos, que és una secció que vas proposar tu al principi de temporada, i res, hem estat encantats de tenir-te per aquí. Potser tornes al juliol en aquest 104 de fons més curt que farà la Carme Reverte, ja no serà amb mi, per tant, per part meva, moltes gràcies.
Farem la secció en francès.
Exacte. Moltes gràcies, que vagi molt
a
bé.
A vosaltres.